Bona tarda, senyores i senyors. Benvinguts com totes les setmanes al Converses. Estem, com sempre, al restaurant de l'Eurostars Gran Marina, al Walter Center de Barcelona, aquest dissabte, en companyia de Juan Carlos Valero. Molt bona tarda, Juan Carlos.
Hola, bona tarda.
El Salvador Guillermo. Benvingut, Salvador.
Bona tarda.
Atansa't més al micròfon, així molt bé. El Manel Manchón. Bona tarda, Manel.
Bona tarda.
El convidat d'aquesta setmana al Converses, el senyor Xavier Panés, que és el president de la patronal del Vallès CECOT. Bona tarda, benvingut.
Bona tarda.
Ell va arribar a la presidència de CECOT, si no m'equivoco, l'any 2022, un 29 de juny, avui.
Sí, sí. Ah, mira.
Doncs... avui, 29 de juny, farà... avui,
doncs mira,
dos
anys justos.
Felicitats.
Gràcies.
Quin balanç fa d'aquests dos anys? Així per començar.
Aviam, des d'un punt de vista personal, molt positiu, en el sentit de que és una activitat intensa, però molt... jo diria que fins i tot no m'atreviria a dir-te que divertida i tot, yeah. No? Però apassionant, sens dubte apassionant. Sí.
És una patronal molt especial, CECOT, no? Vull dir, aquí a Catalunya sempre es parla de que si el Foment, que si FIMEC, i després està CECOT. Reivindique,
sí.
Reivindique la seva patronal, senyor Panés.
Home, i tant que la reivindico. Sí, jo crec que som una patronal una mica diferent, en el sentit de que intentem trobar un equilibri entre el donar uns serveis útils als nostres gremis que puguin ajudar les empreses que conformen els gremis doncs a fer més bé la seva feina del dia a dia. Quan dic serveis no m'estic referint a portar comptabilitats o a fer assegurances o coses.
No són vostès una gestòria, aviam.
Exacte. Va. Em refereixo a serveis doncs, ajudar, com que cada vegada que el món empresarial és més complex i més complicat, o ens el fem més complex i ens el fan més complicat, doncs està pendent de la transició energètica, dels plans d'igualtat, de bueno, una sèrie de coses.
Els fons europeus...
Bueno, no, això tampoc se sap massa bé què és, però...
ja en parlarem,
però,
ja.
Però en tot cas sí, cada vegada hi ha més coses on l'empresa ha d'estar al dia i ahir se li exigeix i se li demana doncs, que compleixi amb certs requisits i aquí és on CECOT doncs, intentem ajudar aquests gremis a que aquest empresari doncs, pugui seguir fent la seva feina i això doncs, potser li podem donar un cop de mà i la seva facturació no. I per l'altra banda doncs, també tenim evidentment una funció d'intentar portar la veu d'aquestes empreses i d'aquests gremis. Jo parlo de gremis perquè nosaltres el que tenim dintre la patronal són gremis, nosaltres, els nostres socis són gremis, i el que intentem és doncs, portar la seva veu, no? El passa que també aquesta dicotomia que feies tu entre gestoria i Foment,
sí.
En el nostre cas nosaltres estem dintre de, estem associats a Foment
del treball. Jo el presentava com president de la patronal del Vallès, però vostès van més enllà del Vallès, dels
sí,
Vallès
nosaltres tenim la seu, jo diria que sí, tenim un, i n'estem molt orgullosos d'haver doncs, nascut a Terrassa i d'haver crescut a Terrassa i de que la seu nostra està, la seu social està a Terrassa, però realment aquests gremis o alguns d'ells o bastants d'ells tenen un àmbit d'actuació que supera el Vallès. Sí que és cert que la massa crítica més important és el Vallès, perquè és realment si som, és una patronal on hi ha gremis molt lligats a la indústria i realment el pes industrial de les comarques del Vallès és determinant a Catalunya.
Molt important. Li deia que estem a 29 de juny, mig any d'aquest 2024, Catalunya sense govern. Estem a aquest interín de dos mesos fins al 26 d'agost, si hi haurà candidat a la presidència de la Generalitat o n'hi haurà, o acabarem tots plegats doncs, tornant a les urnes el dia 13 d'octubre si hi ha repetició electoral. Econòmicament, per l'economia catalana, aquest interín, aquest impàs tan llarg que hi ha, com li pot afectar l'economia catalana? Que, bueno, que es doni pràcticament per perdut aquest 2024, no? Entre una cosa i l'altra. Com ho veu vostè?
Evidentment, dintre de l'economia, un actor important de l'economia és el sector públic. I el tindre aquesta, doncs, aquesta sensació de que no hi ha un govern Clar. Que prengui decisions, això evidentment dificulta aquesta part de l'economia, no? Però les empreses, i això ho patim, evidentment que es pateix, no? Però jo diria que més enllà d'això, doncs,
continueu fent, no?
Desgraciadament potser ja ens hi hem anat acostumant, però ja amb les empreses seguim treballant com no pot ser d'una altra manera. Sí que les relacions amb l'administració es poden veure una mica parades, però l'activitat pròpia, i a més amb una economia industrial i tan internacionalitzada com és la nostra economia, la influència d'això és important, eh? Jo no vull treure en que no, perquè les primeres manifestacions que vam fer nosaltres van ser de lamentar, doncs, que primer que no s'arribés a un pressupost, segon que aquest no arribar a un pressupost provoqués unes eleccions, tercer, i ho estem dient, ja ho he dit jo altres vegades, però ho tornaré a dir, que tampoc sembla tan clar que... Bueno, no és que no sembli, és que no està gens clar que tinguem un govern ara i que potser tinguem que anar a unes eleccions el 13 d'octubre.
Que haguem anat a eleccions per culpa d'un casino, senyor Panés i companys de taula.
Bueno, jo també... Sí,
però clar, és que és així, eh?
Aparentment és així. Aparentment.
Aparentment sí, però bueno...
Jo no em vull creure que aquest país tinguem...
però l'excusa que es va vendre a tothom és que
no
aprovem pressupostos perquè hi ha el Hard Rock de Tarragona, no el volem, i vinga, i ens porten a això, no?
Aparentment sí. És l'excusa que o és el motiu que es va donar. Jo sincerament crec que evidentment hi havia alguna cosa més, no?
Deixem afegir que sí, no va haver pressupost a la Generalitat i per tant a Catalunya.
Ni
i com a
Espanya,
conseqüència del casino tampoc a tot l'estat espanyol,
sí, sí.
Sent qui ho va provocar membre del govern
del
espanyol
govern. Sí, Sumar, Podemos,
a vegades
els Comuns,
no dels efectes rebots que es produeixen, sí,
no, però és que a més espera't que encara es pot liar més la cosa,
encara
perquè,
més
sí, perquè depèn dels pactes que es puguin produir en un cas d'un nou govern. Potser el que va estar perjudicat perquè un no volia el Hard Rock potser necessitarà que aquest l'apoyi per estar al govern.
Qual, ja... en fi, coses de la política catalana, eh? Vinga, Manel, Valero, Salvador, va, Manel, som-hi.
Sí, no, jo li volia preguntar que amb el que deia abans que de gremis, que CECOT ha experimentat un canvi, entenc jo, no? amb aquesta presidència i també dintre de Foment, i és que també hi ha gremis, doncs jo he vist també de l'Hospitalet, de Barcelona, és a dir, que hi ha és una cosa una mica més ampla que es pot considerar una patronal potser de la petita mitjana empresa, no? dintre de Foment, entenc.
Sí,
eh?
Bueno, dintre de Foment jo diria que som una aclarim-nos. El teixit empresarial català està format amb un, i el Salvador em corregirà si m'equivoco, segur, amb un 98% per petita i mitjana empresa.
Sí, sí.
I amb un 2% per grans empreses. Això és traslladable a qualsevol entitat del país, no? Després nosaltres tenim aquesta estructura, evidentment que la tenim. Però també la té la FUAC de Lleida, de Girona, perdó, o la Coell de Lleida, o el Gran Penedès, o la FAGEM, o altres associacions que són com semblants a nosaltres. Potser sí que nosaltres tenim una dimensió més gran, i això és així. No? Però al final el caire territorial d'aquestes entitats, doncs, està uniformement repartit en aquest sentit de tipologia d'empresa. No? Sí, som bàsicament de petita i mitjana empresa, sí. I et diria més, de petita i mitjana empresa industrial, específicament industrial, centrat sobretot en una zona altament industrialitzada, com és, o la més altament industrialitzada del sud d'Europa, com és el Vallès, però evidentment avui en dia un gremi és molt difícil ubicar-lo estrictament en un lloc. Les comunicacions, tot fa que puguis tindre socis que estan a altres llocs, no? Però bueno, no, tampoc és tan significatiu. El fet és el representar una sèrie de sectors, d'activitats, doncs, que estan amb una determinada àrea del territori i que fan tot això, no?
Per això li volia preguntar amb aquest aclariment que com veu si fem una fotografia d'aquesta gran Barcelona, perquè en realitat estem parlant contínuament de l'àmbit metropolità, Barcelona, fins i tot arribant al Vallès, amb aquesta dicotomia que es parla de sector industrial i sector serveis, com es veu en els darrers anys l'evolució? Té potència suficient, més que mai, tota aquesta àrea metropolitana com per aspirar a molt més?
Sí, jo diria que aviam, la potència ja la teníem, es va anar perdent. I ara, en aquests moments, doncs, jo aquí, igual que normalment doncs, ens critiquem quan cal en el govern, en aquest cas de la Generalitat, doncs, també t'haig de dir, i no em cauen els anells ni molt menys per dir-ho, doncs que la política que ha aplicat el govern aragonès amb el Roger Torrent com a conseller en l'àmbit industrial no ha sigut dolenta. Mentiria si ho digués així, no? Vull dir, s'ha fet un esforç, vull dir, alguns es trobaran insuficient, els altres dubto que algú trobi excessiu, però bueno, en tot cas no ha anat mal encaminada, no? I el fet d'intentar arribar a reindustrialitzar el país, a mi no m'agrada gens la paraula reindustrialitzar, perquè reindustrialitzar per mi sembla que ho associem moltes vegades a industrialitzar coses que es havien perdut i ho associem a la vinguda de gent estrangera, de capital estranger que ho faci, no? Que estan molt bé, que són molt benvinguts per suposat, però aviam, la indústria ja hi és aquí, els industrials ja hi són. En tot cas, el que tindríem que fer primer de tot és ajudar els que ja estem aquí que creixin, que es desenvolupin, que millorin les coses per ells, i si això és així, doncs també en vindran de fora i benvinguts que siguin, eh? Vull dir, en absolut vull semblar que de centrar-ho en coses d'aquí, no, vull dir, com més millor, però posem en valor el que tenim aquí, que tenim molt, perquè aviam, som una societat, una àrea sobretot industrial ja des de la primera revolució industrial, vull dir, això sí, estiguem orgullosos d'això, perquè no tothom ho pot dir, això, en aquest sentit, no?
Però per tant, no, digues. Només per acabar, per tant, que no es pot dir que l'economia d'aquesta àrea metropolitana sigui serveis, sinó que
reivindiquem
que... No, a part de que hi ha molts... Hi ha una part important d'indústria, pensem que tindria que ser més. Per què? Doncs perquè la indústria porta lligats uns sous elevats, una qualificació, uns llocs de treball qualificats, porta associat també al seu costat doncs una sèrie de serveis que van lligats en aquesta indústria. I després aquests serveis no comptabilitzen com a indústria, però realment si no hi hagués la indústria no hi serien. I això també és valor, és suma en aquest conjunt que volem millorar de la societat catalana, no?
Jo crec que destacaria aquest que en anglès diuen el revival, és a dir, la revifada de la importància estratègica del sector industrial, és a dir, com no es tracta de reindustrialitzar, que a vegades significava canviar una cosa per l'altra, sinó de donar-li la importància estratègica que el sector industrial té pel creixement econòmic, i és aquest que juguen amb l'àmbit dels serveis. Però dit això, que jo crec que volia assenyalar-lo, també li volia fer una qüestió doble de dos àmbits en els que vostès sí que han fet un postulat bastant clar, no? Uh-huh. El primer és tot el tema de la regulació, de la simplificació administrativa o de l'ofegament que la regulació fa, sobretot pel petit i mitjà empresari, eh? Hi havia un president de CECOT que es deia Eusebi Cima, que vaig tindre la sort de conèixer i de treballar amb ell, que sempre em deia: Salvador, hem de treure el llapis i agafar la goma d'esborrar, eh? En el sentit de que no es tractava d'escriure noves normes, sinó d'esborrar algunes de les que hi havia, no? Per tant, quina és la posició que vostès fan en aquest àmbit i quins són els desitjos o el desideratum que volen amb aquest, i després amb un altre que és un clàssic també, que porta molts i massa temps, que és l'anomenada via orbital B40, o digui-li el que sigui, que em sembla que és escaient demanar-li, perquè sé que vostè té un interès manifestament elevat amb aquesta qüestió des de fa molt de temps, i seria una pèrdua no poder-lo escoltar directament de la seva veu.
I que va ser condició per aprovar un pressupost.
Si fa, el del 23. El del 23.
Sí, senyor. Començo pel primer, no per, per ordre. Aviam, sí, evidentment, jo crec que quan nosaltres parlem de la simplificació administrativa i simplement estem recollint el que diu la gent, el que se sent pels bars i pels carrers, i que mireu si ha de ser fotut això, ha de ser gros això. Que és que es parli prenent un cafè d'aquest tema vol dir que hem arribat ja a uns nivells en el que això ja transpira per tots els, amb tots els estaments de la societat, no? Perquè diem, ens afecta les empreses, sí, i a mi em toca, doncs, per la posició que ocupa, parlar de l'empresa, però és que això afecta també el ciutadà, vull dir, no és que els ciutadans estiguin molt millor que les empreses, al contrari. Sí, nosaltres efectivament és una batalla, una guerra que vam començar ja fa 10 anys, està dit aviat, fa 10 anys, amb un que era el Fòrum Empresarial, el Fòrum de l'Administració, i hem seguit treballant amb, com podeu comprovar, amb escàs èxit, lamentablement. No serà perquè no ho haguem intentat, ho hem provat, ho hem presentat, però bueno, dona aquella sensació de que tothom en parla però ningú fa res. I al final, doncs, els pagesos ens han fet veure que s'ha de fer alguna cosa. Aquí jo crec que la mobilització... Fixeu-vos que els tractors van sortir als carrers demanant dues coses, però una de les coses era, escolti'm, hi ha massa burocràcia. Això és
va dir, hi ha massa burocràcia.
Exacte. I en aquest sentit, doncs, fa pensar que alguna cosa no estem fent bé, i aquesta burocràcia que nosaltres hem anat insistint per activa i per passiva en simplificar processos, jo m'agrada dir que dues coses, la solució no és simple, també som conscients d'això, no és allò que demà ja ho tenim arreglat, no, això és complicat perquè hi ha algunes lleis que s'han de canviar respecte a la responsabilitat que tenen els funcionaris amb certes coses, que provoca altres coses, vull dir, no és simple, però bueno, però s'ha de fer, i s'ha de fer perquè si no arribarem a la paràlisi, com deia tu, no coneixia aquesta cita del president, Cima, però que té raó, vull dir, perquè una part és culpa del govern, diguéssim, però una altra part molt important també és culpa del legislador, que va generant lleis. Tenim una capacitat creativa sorprenent en quant a les lleis i els reglaments i aquestes coses, i es van sumant una sobre l'altra, fa la qüestió difícilment gestionable. Si no, pregunteu a qualsevol assessor fiscal i ja veureu, vull dir, en quina situació es troben de complicació de normatives. I
el que costa molt una empresa avui en dia, no, senyor Panés? O què?
Sí, però mira, al final això és una cosa
però,
més.
Però hauria de ser més fàcil.
Sí, però
clar,
però
si no,
tindria que ser fàcil, però aviam, si no es creen més empreses,
o menys complicat,
tampoc serà per això. Però vull dir, és el dia a dia de l'empresa. O sigui, arriba un moment en el que no pot ser que la petita i mitjana empresa, que no té certs recursos de personal, sobretot, per fer front, que ha de subcontractar certes coses, doncs, en això que parlàvem, en un grup tan important pel funcionament de les empreses com són les assessories fiscals i laborals, i aquesta gent, doncs, que aquesta gent evidentment cobra, amb la qual cosa és una despesa addicional per aquella empresa. I si no vols fer tindre aquesta despesa, ho has de fer tu, amb la qual cosa és una despesa. Si mentre fas doble, això, no fas una altra cosa, amb la qual cosa l'activitat d'alguna manera aquella persona no s'està dedicant suficientment a la seva feina, no? Hi ha una part que és la simplificació, però jo aquí m'agradaria també mencionar un altre aspecte, que és la reducció administrativa. És a dir, aviam, ja sé que això no faré grans amics amb això, però hi ha que reduir la dimensió del sector públic. Hi han masses funcionaris. Ara tenim una oportunitat, pensem, bona, que és el fet de que hi ha alguns d'aquests, o molts d'aquests, que un 50%, em sembla recordar com a dada, que jubilaran d'aquí pocs anys, tenim uns elements tecnològics com, suficients com que ens poden permetre, doncs, que mantenint la qualitat del servei, o incrementant inclús la qualitat del servei, doncs puguem reduir aquest pes que tenen que té el sector públic en aquest sentit, no? És a dir, gastem menys, intentar gastar menys.
Bueno, ara es volen crear 40.000 noves places de funcionaris, no?
Sí.
Déu n'hi duret.
Sí, però bueno, també
vostè parla de reducció i...
Sí, no fer el relleu. No. I el que parles no fer el relleu.
No fer el relleu.
Mica, no? O aprofitar les noves tecnologies per veure els relleus, els relleus que has de fer. I, per tant, planificar que no has de repetir el que tenies fa 30 o 40 anys, sinó que és el que has de fer tenint en compte les possibilitats que t'ofereix la tecnologia.
Però les ràtios per a Catalunya no són excessives respecte a altres territoris, eh? I a Europa...
Bueno, depèn, depèn de amb qui ho comparis. Si ho compares amb...
Valero fa estona que vol preguntar.
Valero, espera que li ha faltat la segona part.
Saps, és veritat, ja no m'ha escapat.
Que Valero, no. Estàs excitat avui, eh?
No, tu fas tres preguntes racimo.
No, clar. Salva de fer les dues preguntes el que li correspon.
Preguntes racimo.
Acaba el senyor Panés i després Valero, va.
Ja, sí, i només respecte a la B40, vull dir, aviam, sí, per nosaltres la... Clar, aquí aviam, quan jo dic B40 em refereixo a aquella infraestructura que connecta doncs, el Vallès d'una manera orbital, per dir-ho manera. No? Aquí entraríem, no vull entrar en que si això es diu Ronda Nord o tothom...
Però, bueno, deixem el eufemisme, ja és ja una connexió relativament d'alta capacitat que connecta els Vallesos juntament amb una part del sur o del Baix Llobregat.
Comentaria això amb el Baix Llobregat i també que hi ha una part ja feta a l'alçada de la Roca que tu connectaria amb el Maresme, no? Aquestes, els dos extrems estan sí. fets. Ha costat molt, crec que una vegada fet la gent se'n dona compte de la importància que tenia i l'expressió carai, per fi, com és que estàvem sense això tants anys, perquè ha millorat molt la connectivitat, el temps, la seguretat, l'estalvi energètic en el sentit de temps i d'energies fòssils que encara fem servir per desplaçar-nos. Vull dir que jo crec que les avantatges són evidents d'un petit tram que s'ha aconseguit després de 30 anys, no? Ara estem pendents de que s'evolucioni doncs, amb la connexió de Terrassa amb Sabadell, que també donaria solució a una ciutat tan important des del punt de vista industrial com és Castellar del Vallès, i el propi Sabadell, perquè li trauria també molta circulació que passa en aquests moments per dintre de Sabadell, no?
O per la B30, per l'alternativa a no tindre la B40.
Bueno, sí, però és que a més per anar a Castellà tens que passar per dintre Sabadell, no? Per les rondes de Sabadell.
És complicat. Doncs
deixa'm que acabi amb això. Aquest és el plan, és el següent que està pendent de posar-se en marxa. Jo ja no m'atreveixo a plantejar.
Quan estarà?
Segurament ja seré mort. El que falta des de Sabadell fins a Granollers, vull dir, perquè amb aquests ritmes que anem, doncs...
Ja que està descartat, no és el Granollers-Sant Celoni, no?
A largo plazo, que deia aquí.
Que bueno, parlaven de que aquesta és la que tindria més afectació mediambiental.
Bueno, de Granollers fins... No, jo és que la Granollers-Sant Celoni, no sé, jo diria la Granollers fins a la P7, que és allà a la Roca. Que és on
i que connectaria també amb el Maresme.
Exacte.
Molt bé, vinga, Salvalero. Valero, ara sí.
Salvalero. Valero, exacte. Jo volia preguntar per una qüestió, bueno, d'actualitat que afecta a tots els empresaris, la negociació col·lectiva. En aquests moments bueno, hi ha una reducció de jornada, no? Com això s'administra? I també, com el meu mestre és Sant Salvador, doncs faré una pregunta a Gafimo. I com s'administra, diguéssim, aquesta reducció de jornada amb l'absentisme actual, que està disparat, I amb l'ausentisme, o sigui, també gent que està present però que no, diguéssim, no té la passió per treballar, no? Sembla com si ara...
Això t'ha quedat bé, no té passió per treballar.
Sí, efectivament, no? És com una mediació, sí. Sisplau, negociació col·lectiva amb la reducció de jornada, ja no parlo ni d'augment de salari mínim interprofessional perquè aquí a Catalunya no afecta tant, no? Com a certs àmbits rurals, no? Més aviat, no? Encara que vostè ja m'ho dirà, no? Però sobretot la reducció de jornada, que és el més actual.
Va. Aviam, jo sí, home, aquest és un tema que està estàs al dia amb aquest tema, sí. El tema de... Jo separaria dues coses. Una em sembla molt més greu que l'altra, que també, que també les dues són... Aviam, el problema de la reducció de jornada és un tema a afrontar, però el principal problema, crec jo, no és la reducció de jornada. El principal problema és com es planteja això. És a dir, nosaltres portem molts anys, i està així establert a la Constitució, on certes coses es parlaven en el context de la concertació social. I ho parlaven els sindicats amb els representants de les empreses, els patronals. No? I això ha funcionat, i ha funcionat durant molt temps. És a dir, quan no es parlaven, que encara passara, les dretes amb les esquerres, sempre s'han parlat i han arribat acords els empresaris amb els sindicats. I això ha passat sempre. No hi ha hagut tants problemes. El problema, per mi, principal és quan tu poses en dubte aquest model i el que fas és saltar-te això, que és el que ha fet el Ministeri de Treball. El govern, perquè a vegades volem centralitzar-ho amb el Ministeri de Treball, amb la senyora Yolanda Díaz, però no deixa de ser una decisió col·legiada de tot un govern. No? Quan el govern d'Espanya decideix que això ho decideixen ells, sense tindre en compte els actors que sempre han participat en aquestes decisions. Per mi aquest és el gran tema. Això és el que ens ha de preocupar. De dir, aviam, per què posem en dubte, per què posem en crisi aquest sistema que ha funcionat? Una altra cosa és que el motiu de que t'ho posi en crisi d'això és per, això ja és per traca, és per dir, no, és que volem treballar menys hores i cobrar el mateix. Vull dir, volem treballar menys hores, de 40 a 38 i mitja, i després a 37 i mitja, amb una sèrie d'arguments que tant totes les organitzacions empresarials on hem intentat defensar, des de la CECOT mateixa, o Foment, o la COE, o la CEPIME, o és igual, qui sigui, que això no té greus conseqüències, no per tots, però sí per alguns sectors. Hi haurà sectors, que n'hi ha molts, que ja estan per sota d'aquestes hores, però n'hi ha alguns que no. I n'hi ha alguns, com pot ser l'hostaleria, la logística, les cases de colònies, per dir alguna cosa, en què tindran un problema i un problema molt... El comerç mateix tindrà un problema i un problema gros. Per què creem un problema on no hi era? Aquí no hi havia aquest problema. La gent, els treballadors i els empresaris i les empreses parlaven, es posaven d'acord i ja està, i no hi ha més. Per què ho compliquem? Aquest és el gran dubte que tinc jo. Si a més d'això ho fas en un moment en el que el tema de l'absentisme laboral, que és un tema molt complex, vull dir, no és només que la gent, mira, no vaig a treballar, no, ja, hi ha que veure per què, perquè mesures s'intenten donar i posar, hi ha que veure per què passa això. Evidentment el Covid ha tingut una certa influència en aquest increment de l'absentisme, jo no en tinc cap dubte, però no per els malalts de Covid persistent, que n'hi ha més, però no són tants com per generar això, però sí que ha canviat una miqueta la forma de veure la vida de la gent, de treballadors i empreses, de tots, perquè aquí a mi tampoc m'agrada massa fer tanta separació entre empresa i treballador, al final, o empresari i treballador, al final una empresa som tots, som els treballadors, som els directius, som els propietaris, som tot això és l'empresa. No és una cosa contra l'altra. Això tinguem-ho present, tot i que des del Ministeri de Treball sí que es vulgui anar o vegin l'empresa com la primera revolució industrial, on tenies un empresari que anava amb xistera i puro i un treballador que estava famèlic i això fa molts anys que ja ho vam superar, gràcies a Déu, i estem on estem. Vull dir que les coses no estem a la primera revolució. Ara, que això té venda, sí, que això la gent t'ho compra fàcil, sí, els bons i els dolents, això és així, i per això també s'explica moltes vegades doncs aquesta visió que es té tan dolenta o que es vol donar sobre l'empresari, perquè pues, si l'empresari és el que va sentat al teu costat al metro, no és el que va amb aquell Mercedes d'abans, vull dir, l'empresari és aquest, vull dir, no estem parlant d'una cosa estranya, esotèrica, que arribi, no, l'empresari està cada dia al costat nostre, i van a dinar amb el treballador, aquell famèlic d'abans, aquest, és el que van a dinar tots plegats. Vull dir que les coses han canviat i també cal que els nostres governants no utilitzin aquestes visions una mica antigues pel seu bé.
Però dona vots això, senyor Panés. Dona vots això, senyor Panés, encara,
Bueno, això és, jo ho lamento, sincerament ho lamento, però jo estic convençut que una mica és això, no? Però que el món és diferent i qualsevol empresari o treballador d'ara n'és conscient, ho sap perfectament. Si se'n van esmorzar al bar del polígon amb el jefe cada dia, vull dir que no és una cosa tan estranya, vull dir, això és la realitat, això és el que passa de veritat. L'altre seran discursos doncs, que més o menys...
La senyora Díaz parla de rebaixar l'horari laboral, no, tot, però per exemple...
Guanyant el mateix, vull dir, és tot.
Sí, però per exemple no parla pas ella de la productivitat que ha caigut. Exacte, molt, que ha caigut molt, estem a nivell jo crec prepandèmics.
Jo m'he animat cap aquí perquè sí, no, m'he animat. Però vull dir, al final... No...
Ens ha donat un toc d'atenció, en el tema productivitat.
Sí, sí, no, el problema el tenim. Ui. I està aquí, vull dir, i així és causa, doncs, de no només és causa de l'absentisme, la baixa de la productivitat, no, pot haver-hi
més altres sectors. Si tenim un sector molt basat en els serveis, la productivitat cau.
Cau.
Si tenim una economia molt més centrada en la indústria... tindríem una millor productivitat.
Bueno, i també, hi ha coses que són molt difícils de solventar. Vull dir, l'absentisme es pot mirar de solventar perquè, aviam, les coses com siguin, els mateixos sindicats són els primers que estan preocupats per l'absentisme. No és bo, perquè al final defenses a uns treballadors que s'han de fer càrrec d'unes feines que feien uns altres que estan de baixa.
Sí, sí.
I ningú diu que quan un està malalt ha d'estar de baixa, és que això ningú ho diu, evidentment que ha d'estar de baixa i no pot anar a treballar i s'ha de curar, i tant, només faltaria, que estem al segle XXI, vull dir, i tots són persones, vull dir, evidentment que sí, no? Que passa que a vegades doncs, i per això obligava a vegades amb el que comentava abans del tema d'aquest canvi de paradigma que s'ha produït amb la Covid, no? De dir, doncs, de començar a valorar més altres coses. I després aquí hi ha un aspecte que és, per mi és de molt més difícil solució, perquè afecta ja a la cultura de la nostra societat, on doncs, aquest valor del treball, de l'esforç i tot això, doncs, s'ha deixat una miqueta, no? Vull dir, però ho notes, vull dir, hi ha molta gent que prefereix l'oci a tenir coses, no? I la nostra societat fins ara estava muntada amb que tu volies tenir coses i aquestes coses es tenien que aconseguir amb diners i aquests diners te'ls donava al treballar. Si tu això ho poses en dubte o cau una mica, doncs té uns efectes, i aquests efectes jo crec que encara tindrem que estudiar molt en fons com ho resols això, perquè els nostres joves, i no són pitjors ni que nosaltres, al contrari, són diferents i això és així.
En aquesta línia dels joves, ara li preguntaré, però abans, si tu als oients de la cadena COPE esteu escoltant el Converses, com sempre, des del restaurant de l'Hostal Gran Marina al Walter Center de Barcelona, Juan Carlos Valero, Salvador Guillermo, Manuel Manchón. Avui ens acompanya el senyor Xavier Panés, president de la patronal del Vallès FECOT. Avui fa exactament 2 anys que està al càrrec el senyor, Panés. Va entrar el 29 de juny de 2022. Parlava dels joves i jo tinc aquí una cosa apuntada que em va impactar la tarda quan ho vaig llegir i li transmeto a vostè a veure què en pensa. L'última entrega de l'informe PISA deixa resultats que ens donen per moltes reflexions. Per exemple, un de cada 4 estudiants de quart d'ESO no sap què vol dir conceptes com salari, pressupost o empresari. Això ens faria falta una assignatura d'educació financera.
No m'atreveixo a dir-te, perquè és que cada vegada que surt un informe PISA creem noves assignatures i acabaran...
No, però és que aquí està, aviam, que no sàpigues què és un salari, què és un pressupost, què és un empresari, dius, aviam, a terra.
Sí, a terra. Sí, és sorprenent. A mi també, ho he sentit aquest dematí i preocupant.
No? És preocupant. Vull dir,
clar, guarda, això és 15-16 anys.
Sí, que ja ets una mica pavilat, no?
Se suposa, perquè poden fer moltes coses.
Bueno, això també.
Comencen amb 12.
No, però és de quart d'ESO.
Quart d'ESO, sí, 15-16.
Un de cada 4 estudiants, no de 4.
Un de cada 4 d'ESO.
Un de cada 4. Clar, un de 4.
Pot ser de 12, de 13, de 14.
Bueno, sí, de quart d'ESO. Sí. De quart d'ESO,
de quart, de curs, quart.
Bueno, llavors, en tot cas, sí, el rellevant d'aquestes dades seria que, comparat amb altres països, sí que és més baix que en altres països.
Molt més baix, clar.
Home, sí, això ens ha de fer pensar que...
No sabeu que és un salari, no sabeu que és un empresari, a què aspires a la vida, no?
Sí.
Bueno, això sí. Jo tampoc ara m'atreviré a dir res
perquè
no ho conec ni molt menys, però penso que pot haver-hi una certa
que hem de reformar el sistema educatiu,
sí,
senyor Panés,
una certa responsabilitat del sistema educatiu i de les famílies
i de les famílies també, sí. Jo tot deixar-ho a les escoles, també les famílies,
també
hem d'implicar-nos
potser hem d'explicar en els bastant fills més les coses que passen, clar. I a vegades potser cal, ja sí que això ja està passat de moda, però jo crec que està passat de moda, a vegades també cal mirar les telenotícies en família i potser allà sortirà i comentar-ho.
No tot s'acaba en el TikTok, no?
Sí, i a vegades amb això, o escoltar la ràdio, i també és una bona acció.
Escoltar el senyor Panés i els companys de taula d'avui. Vinga, va.
Jo li volia preguntar que, parlant dels salaris, de la productivitat, també hi ha una altra manera d'ajudar, diguéssim, el conjunt de la població a través dels propis serveis que es puguin crear. I un claríssimament és la vivenda, on pràcticament més del 45% dels sous se'n va a la vivenda, que és una cosa bastant ja excessiva, perquè aconsellen un 20-25% de la teva renda a la vivenda. Què s'hauria de fer, parlant en termes metropolitans, a la vivenda? El Cercle Economia s'ha pronunciat fa poc, Foment insisteix també, però què es podria fer amb un pla a llarg termini, no intentant pal·liar a curt, sinó a llarg termini?
És un tema complex i que portem molts anys intentant resoldre, i tothom hi diem les nostres propostes, no? Jo la que puc remetre és a la que els nostres gremis vinculats són les que ens fan arribar, no? I és el fet que hi ha cert sòl públic que es podria construir amb habitatge social, sempre que hi hagués la paraula màgica de tantes coses com és la col·laboració público-privada. Vull dir, és molt difícil que les vivendes que fan falta les pugui finançar i construir diguéssim, el sector públic, i també és molt difícil que això ho faci el sector privat, perquè evidentment el sector privat busca una rendibilitat que probablement no li arribin per aquí, no? Amb la qual cosa, per mi està servit el tema de la el secret d'això bàsicament està amb la col·laboració público-privada.
Però que s'hauria d'agafar tots els alcaldes i dir, vostè quan sol té, vostè quan? Perquè, clar, hi ha un moment que es repeteix la col·laboració público-privada, però no...
Et decepcionaré, però no ho sé.
No sé si vostè és accionista del Banc Sabadell.
Sí, petit accionista. Sembla que sí.
Diu amb el cap que potser és petit accionista del Banc Sabadell. Doncs preguntar-li per la OPA del BBVA sobre el Banc Sabadell, com ho veu vostè? perquè és, va néixer al Vallès,
El Banc Sabadell, sí,
si no recordo malament, fins a l'any 74 només tenia una oficina i era a Sabadell.
Aviam, el, més enllà de que sigui una entitat nascuda al Vallès, el fet de que un banc intenti comprar amb un altre banc amb el número de bancs que hi han, doncs evidentment pot provocar una manca de competència, una manca de possibilitats de les empreses i dels particulars, doncs per optar a més opcions dintre dels productes que puguin tindre, no? Això és bàsicament el que preocupa, la pèrdua de possibilitats per part de la i la possible reducció del crèdit que pot haver-hi, eh? Dic possible perquè evidentment em mereix tot el respecte a tot el que digui el BBVA i no ho veuen d'aquesta manera, no? Però vaja, sobre el paper sembla ser que podria passar això, no? En aquest sentit, doncs, no ho valorem d'una manera molt amb prudència, perquè és una entitat privada que té el dret de fer tothom el que vulgui. Hi ha accionistes que també al final són els que decidiran, que han d'optar per el que amb ells els hi convingui, però des d'aquest punt de vista de la competitivitat que poden tindre les empreses o de l'acció de la reducció del crèdit, és un tema que ens preocupa i no ens sembla positiu en aquest sentit.
Jo li pregunto ara pel tema d'impostos. Pujar, baixar impostos, quina és la postura de CECOT? Tenim una fiscalitat massa pressionadora a Catalunya?
Sí.
Massa intensa?
Sí. Jo no... Aviam els impostos. Aviam els impostos. Nosaltres sempre, des de la CECOT, sempre hem d'alguna manera defensat el fet de que els impostos, òbviament, han d'existir, són necessaris i s'han de pagar, sense cap tipus de dubte. El que passa és que, bueno, quan et trobes amb una pressió fiscal més elevada del que tens, perquè tot això està en relació amb la que tens al voltant, doncs et fa veure que dius, tio, aquí potser passa alguna cosa.
Quins impostos tenim?
Aquí en tenim masses, crec jo que en tenim masses, i alguns d'ells doncs amb poca rendibilitat per la pròpia administració, perquè si el que recaptes tu has de gastar per recaptar-los, doncs has fet un negoci, un mal negoci, no? A part de que genera una sensació en l'empresa, en el que paga, de que t'estan apretant molt. Potser no caldria, jo no estic demanant obertament que es baixi el número de diners recaptats per l'administració. Podem parlar-ne també d'això, eh? Però no em vinc a referir a això. Em vinc a referir a que potser una simplificació dels impostos, una clarificació, recollint el mateix, seria doncs més ben rebut per part de en aquest cas que ens toca parlar de les empreses, per les empreses, i no tindries aquesta sensació
d'ofegament, no?
Sí, anava a utilitzar una frase que es va dir per part del president Sánchez Llibre, que és doncs sensació d'infern fiscal.
Acabo ja, però ens queden 40 segons només. Partidari de la competència fiscal entre autonomies o no?
Hosti, bona aquesta.
En 30 segons.
Controlada. En tot cas, controlada.
Dumping controlada. Fiscal existeix?
Perdó.
El dumping fiscal existeix?
Existeix i no tindria que existir. Però una certa competència es podria, un cert marge crec que podria ser assumible, però amb molt control per no crear diferències entre uns i altres.
Molt bé, doncs hem de tancar el Converses d'aquesta setmana. Gràcies, senyor Xavier Panés, president de CECOT, per estar amb nosaltres. Bona tarda, moltíssima sort, bon estiu, eh?
Gràcies, igualment.
Gràcies també a Juan Carlos Valero, Salvador Guillermo, Manel Manchón. Dissabte que veus Converses a la cadena COPE, Catalunya i Andorra. Bona tarda, bon cap de setmana, que vagi bé. Adéu-siau.
Adéu.